Després us explicarem per què hem començat amb les noces de Figaro del Mozart, però abans deixeu que presenti la nostra convidada. Escriu coses com aquesta. Això de la parella és com estar sempre suspès en una balança, cadascun en un plateret, i quan un puja, l'altra baixa. És la Carlota Gurt, que ha guanyat el Premi Mercè Rodoreda 2019 amb el seu recull de contes que balcarem tota la nit. Amb ella parlarem del significat d'algun d'aquests contes, del procés d'escriure, de presentar-se premis i també de la seva relació amb Twitter o de la síndrome d'impostora. Hi ha molts temes per parlar. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, bastant bé.
Això del confinament, com ho has portat tu?
Fatal.
Malament.
Malament, no ho sé. Clar, jo vinc una setmana amb els meus fills, i llavors estava com acompanyada dels meus fills, però només amb menors, de manera que és com una mica estrany només parlar amb menors, i necessites com el contacte dels adults, no? I després estava una setmana sola, absolutament sola, no?
I, clar... Quin contrast, no?
Sí. A més, estic una setmana al mig del bosc i una setmana al mig de la jungla de la ciutat, no? Llavors és com una mica esquizofrènica, i a sobre confinada, tot molt irreal.
A banda d'això, escolta, ja en parlarem després. Suposo que no explicaràs gaire cosa de la novel·la que tens preparadíssima.
No puc.
Sí que pots perfecte.
No puc.
Pots explicar què vulguis, ningú et controla, no. Ets lliure d'aprendre, de dir... A més, tu parles molt i dius moltes coses.
Jo dic sempre tot,
aquesta
sí.
Aquesta ens la pots explicar, també, en exclusiva.
No, a més, et podria dir el motiu pel qual no puc parlar-ne, però si te'l dic, llavors ja... No es pot. Jo, si no, em parlaria, si parlo de tot, però...
En parlarem de l'altre, que segur que moltes persones els hi farà il·lusió conèixer la persona que hi ha al darrere del que cavalcarem tota la nit, perquè dèiem que ha estat un dels llibres que ha acompanyat la gent durant el confinament, i abans, i després també. Tu suposo que no t'esperaves gens la rebuda, l'impacte que ha tingut el llibre.
No, en absolut.
Algú em fa el llibre i a veure què passa,
no? No, jo tinc una sensació d'irrealitat brutal, sobresumada amb lo del virus, no? Diguéssim, però clar, vaig guanyar el premi, de cop ja com aquesta mena... No, ja, el fet de guanyar-lo em va semblar molt increïble, no? I després tota aquesta repercussió, i després trencar-me la cama i el virus... Llavors és com que des de fa un any la meva vida és una mica estranya,
Et van donar... Clar, això ho explico perquè ella ho explica, perquè ho dèiem abans, que ella ho explica pràcticament tot. Et van donar la notícia que havies guanyat el premi quan estaves en ple procés de separació, no?
Sí, ja m'havia separat, sí, però sí, diguéssim que va ser...
Llavors va venir una cosa després de l'altra,
sí,
que primer... la vida funciona així, també.
Sí, clar, sí, a vegades... Bueno, ve tot una mica l'hora, també, però sí, em vaig separar el juny, ara fa un any, i llavors, bé, tot el procés aquest, quan em vaig presentar ja estava separada, però vaja, que l'escriptura va ser una mica abans.
L'escriptura també està impregnada, segurament, de tot aquest procés, o no?
I tant, sí, no, jo crec que és obvi.
No ho sé.
A mi tot em sembla molt obvi, després la gent es veu que no veu les coses que jo hi veig.
Això és una cosa que deu passar molt, no?
Sí. Clar, jo per mi hi ha coses que és evident això que vol dir, no? La metàfora aquesta, i la gent ho troba així com més obscur. No sé.
Sí, però perquè escrius d'una manera on moltes de les coses que es diuen són fora del que s'està dient realment, no? No m'he explicat gens bé, oi?
La veritat és que no, perdona.
Doncs escolta, no sé dir-ho de cap altra manera.
Jo tampoc entenc què estàs dient, Adam.
A veure, si és que clar, si no em seguiu, no em seguiu. No, vull dir, moltes vegades les coses que un conte o una història, moltes vegades és dues persones es troben, passa això... I és a dir, inici, desenvolupament, conclusió. Val? Aquesta és una estructura tradicional, sí. On el que passa dins allò que s'està explicant al conte.
Sí.
Ara m'estàs entenent una mica més, oi?
Bueno,
una mica!
Estic entenent una cosa, però no sé...
Una mica! En canvi, en molts dels contes no hi ha aquest procés. El que passa comença quan s'acaba el conte realment, no?
Sí, clar...
Potser no és el que tu t'interessa explicar realment, perquè el que passa després és tant se val, no?
Clar, per mi el que és important del conte és la cosa aquesta de les capes, no? De l'iceberg, d'això... Però sobretot el de les capes, no? Que jo explico una història, però en realitat aquesta història es pot llegir de moltes maneres, no? No sé, la història de la dona que neda, per exemple, en realitat a mi se me'n fot la dona que neda, no? O el fet de nedar. Jo en realitat no estic parlant de nedar, no? Tot i que, no? El significat literal és una dona que neda, però el significat ocult no és aquest. Llavors cada un troba el que vol, no?
Bueno, és una dona que vol... que té un marit i que vol creuar un llac i que no s'acaba d'en sortir mai de creuar aquell llac, però ella vol creuar el llac i el marit està una mica fart de que la seva dona vulgui creuar el llac.
Sí. Una dona que no pot parar de nedar. No pot fer-hi res. La seva natura és nedar. És obvi, no? Em sembla obvi.
No ho sé. Vosaltres ho trobeu obvi, long...
No, diria que em sona xinès, però llavors ho entendria, per tant.
No. Ella, tu en saps, de xinès?
Sí, n'havia estudiat, però ja no me'n recordo de res. Vaig anar a Pequín i tot, i vaig estallar.
Sí, ho sé, va anar a Pequín.
Tenia un nivell... Doncs per saber xinès hauries de dir Beijing, no Pequín.
Ai, home, tio.
Perquè la gent m'entengui, saps?
Sí.
Però sí, en sabia, en una altra vida en sabia una mica.
I és que anem d'un lloc a l'altre, però per què vas voler aprendre xinès?
Ah, perquè m'agrada molt els idiomes, i a més el xinès és apassionant. Jo quan vaig començar a aprendre xinès em vaig com obsessionar molt, a més no tenia fills i em passava tot el dia. I a més que el xinès, que és com per aprendre a escriure, clar, necessites una repetició bestial, no? I era una obsessió total, total. Llavors vaig estudiar, no sé, quants, 3 anys o 4, i llavors me'n vaig anar a Pequín un estiu, a la Universitat de Pequín, i sí, tenia un nivell intermig, em podia discutir amb els taxistes, no? I ara penso jo com ho feia, no me'n recordo de res. I ho feia, allà, discutint-me, no, regatejant, i sí, sí, perquè m'agraden molt els idiomes. Sí.
Quants idiomes parles?
Bé,
o defenses o...
Bé, el català, digués.
I justet, no?
Sí. No sé, clar, l'anglès i l'alemany els tradueixo, però després parlo una mica de francès, una mica d'italià, però malament, malament. I després havia parlat una mica de japonès, una mica de xinès, però ja no me'n recordo de res. No es pot fer tot.
Una mica de japonès, una mica de xinès. A més, aquesta dona té 5 carreres.
Sí, sí.
T'agrada molt estudiar, tu.
Sí,
ho dius, eh?
Sí, sí, m'agrada molt estudiar.
És una de les coses que vas haver d'aparcar quan vas tenir criatures, també, no?
Sí, sí. Bé, no ho vaig aparcar, perquè jo vaig començar a estudiar traducció quan va néixer el primer. I vaig acabar-ho quan va néixer la segona. I llavors, com que havia de decidir, vaig deixar... Llavors em vaig ficar només amb el japonès. Vaig deixar d'estudiar els estudis universitaris i em vaig posar a estudiar japonès.
Perquè amb criatures és fàcil estudiar japonès.
Exacte, em va semblar que sí.
Sí.
I després va arribar un moment que em volia posar a escriure i com que em volia anar a l'Ateneu, doncs vaig haver de deixar el japonès, havia de triar. O japonès o escriure, doncs. Sí, hi vaig. I llavors em vaig posar com a estudiar a l'Ateneu, que no és ben bé estudiar, però en el fons...
La repasso, eh? A veure si no m'equivoco. Les tinc per aquí apuntades. Mira, traducció i interpretació, humanitats, empresarials, estudis d'Àsia Oriental i comunicació audiovisual.
Sí.
La primera, quina és?
Audiovisual, és l'autèntica.
Aquesta és la...
És la presencial. La resta són a distància, que al final és una mica...
Si volies, vas començar fent comunicació audiovisual, sí. I què et va passar?
No ho sé. No. Jo vaig començar a fer-ho perquè jo volia fer tele. Vull fer tele, no? I llavors, quan vaig acabar... em vaig posar a fer producció de, bueno, en un lloc i llavors em va sortir l'oportunitat de fer tele. Vaig fer uns càstings diversos i em van agafar TV2. I no sé, així, de fer de reportera pels carrers, no? Ja fa bastant per mi, no? I llavors vaig dir, pues mira, doncs ara no. Em va semblar que, no sé, que valia per coses més bèsties. Llavors vaig dir, pues ara vull ser una executiva, no? I vull manar. I llavors em vaig posar a estudiar empresarials, que tenia la idea de fer ADE, i vaig fer un MBA també pel mig. I després llavors vaig fer producció i vaig manar i vaig veure que allò no em convenia en absolut.
Això és quan estaves a la Fura dels Baus.
Sí, i a temporada alta.
I a temporada alta.
Sí.
I allà allò s'ho demana no et va agradar. Vas estar 5 anys per això a la Fura dels Baus.
Sí, 5 anys a la Fura i 5 anys de cap de producció a temporada alta.
Vas necessitar 10 anys per decidir que no t'agradava manar?
Sí, val, que no em convé, no em convé. Tinc un caràcter que no em convé, perquè...
Però manes bé o no diries que manes bé?
Em sembla que sí, em sembla que sí.
Hauríem de parlar amb la gent que ha estat manada per tu, però...
Sí, sí, passa que sóc molt exigent, i això no és bo, no?, si manes a gent.
Ho hem deduït una mica, per totes aquestes carreres, el xinès, el japonès i tot plegat.
Sí.
Val, i després què va passar?
Què va passar després?
Després de 10 anys.
Ah, sí. Llavors, clar...
Estem fent un mini-resum, eh?
Sí, sí, fem un mini-resum. Llavors em vaig com... Clar, ja tenia 2 fills i era una mica complicat això de la conciliació, perquè arribava temporada alta a la tardor, no tenia dies de festa, no? I a part estava com cansada, no? Perquè era un altre cop el mateix, no? Quan ja ho has fet 5 anys, ara torna a començar un altre festival, vinga, tanca els contractes, no? I posa't a negociar, no? Posa't a barallar-te, no? Quina mandra, no? I com que sempre m'havia agradat els idiomes i havia estudiat, vaig començar a estudiar traducció un parell d'anys abans, vaig dir, doncs ho deixo tot i ara sóc traductora, vaig dir. I això. I em vaig posar d'autònoma de traductora i vaig decidir que si en mig any em guanyava la vida, doncs seguia i que si no tornava al que feia abans.
És difícil, també, guanyar-se la vida de traductora, o no?
No ho sé.
Perquè només feies llibres?
No, jo llibres en faig des de fa molt poc, jo no feia llibres.
Abans feies que... traduccions...
La primera feina que em va sortir, bueno, havia fet una cosa que es sap, però la primera feina que em va sortir va ser una traducció d'una cosa duríssima tècnica de programes de CAD/CAM que no en tenia ni fava i que, clar, ho vaig passar, bueno, dic, al final tu pots traduir qualsevol cosa, és una qüestió de productivitat, no? Mm-hmm. Si no en saps, trigaràs més temps i per tant no et sortirà a compte. I vaig estar molt temps traduint comunicació corporativa de la Bosch, de la Opel, que és molt distret, és com un periodisme així divulgatiu.
Aquest està més ben pagat que la literatura, segurament,
no? Oi tant, li paguen el doble o més. Ah, la de la literatura és una ruïna. Una ruïna. Per tot, tant si escrius, si tradueixes, no? Però guarneix molt, no?
Guarneix
molt. Basteix, això, de fer-li.
Avui estem amb la Carlota Gurt parlant de... Anava a dir parlant, encara no. Hem parlat una mica del llibre, ara ho farem parlant de Cavalcarem tota la nit. Can I just make some more romance with you? Oh, my love. I després de tot aquest procés arriba un moment que dius traduir, segueixes traduint, a més, però vull escriure. Una cosa jo, meva.
Sí, sí, sí. De fet, vaig començar a escriure per casualitat, perquè feien un concurs literari al poble, i llavors amb uns quants vam dir, va, tu ens hi presentem, no? I llavors, si guanyem, doncs, no sé, ens anem a sopar o alguna cosa. I llavors em vaig posar a escriure, que és una cosa que feia temps que no feia, i vaig recordar que em divertia. I llavors, hòstia, tu, això em divertia. I llavors, l'any següent, m'hi vaig tornar a presentar. I em vaig començar a picar. I llavors vaig pensar, podria escriure, no? I llavors em vaig posar a escriure un recull de contes, anterior a aquest, que no...
Que no ha sortit, no ha vist la llum.
No, que no l'ha llegit ningú més que jo, ni veurà la llum mai.
I no la veurà, no?
No la veurà. No, perquè l'hauria de revisar de dalt a baix i... Sí, es diu Matar la mare.
Vaja.
Sí, són tot de contes que mato ma mare, no?, bàsicament.
Molt bé.
Sí.
Llavors està bé per començar.
Sí, però d'alguna manera em vaig foguejar. I llavors em vaig posar això, a estudiar a l'Ateneu, perquè em va semblar que sempre està bé tenir una mica de feedback, perquè tu escrius i no tens ni idea de si allò que estàs fent no val res, costa molt agafar distància narrativa, no?, amb el que fas.
I vas anar a l'escola d'escriptura de l'Ateneu,
sí,
perquè et diguessin una mica si allò anava a bon lloc, vas aprendre alguna cosa allà?
Sí, jo crec que el primer curs, que és el de narrativa, et dona una mica les eines, no?, diguéssim, de... És com fer un curs de tècnica pictòrica, no?, si vols pintar, doncs, no?, quins pigments hi ha, no?, els punts de vista, no?, que això ja ho pots llegir amb un manual, però està bé que llavors et proposen exercicis, els fas, i llavors tens com feedback dels companys, dels professors, i veus una mica per on falles, no? Perquè està bé buscar per on falles. I després vaig fer conte i novel·la alhora, i vaig escriure, bueno, això i la novel·la que...
Sí, parla'ns d'aquesta novel·la, de què va?
Ai, no es pot dir res.
T'agafaré després amb el peu, amb el pas canviat, ja veuràs.
És impossible.
No sé. Què et costa més d'escriure?
Què em costa més? Què vols dir, que em costa més?
Del procés de l'escriptura.
Ah, del procés. Revisar. És una cosa que no... Que ara crec que amb la novel·la n'he pres una mica. Perquè intentava revisar-la, llavors em poso a revisar. Me la llegia de la baix i canviava 4 comes i 3 adjectius. No anem bé, no? Em costava molt realment fer el... Això, revisar a fons. I ara, clar, has d'anar trobant el teu mètode. I ara crec que una mica he après a revisar. Uh-huh. A canviar coses grosses quan s'han de canviar i bueno, potser a esborrar coses no n'he pres gaire encara. He d'aprendre a retallar més.
Encara tens molta relació amb el que has escrit. No...
Sí, no sé, però clar, ho llegeixes i penses, aquesta part és massa llarga, però llavors tu llegeixes i no veus què treure'n, no?
Uh-huh.
O sigui, revisar, sens dubte, és el que més mandra em fa. No? Hòstia, ara ho he de revisar i ho he de... Ara...
I el que costa menys?
El que em costa menys normalment és tenir la idea del que vull escriure. No? Hi ha gent, almenys fins ara, no? Hi ha gent que té molts problemes de bloqueig o de creativitat, el vull escriure i no sé què escriure. No, jo tinc llistes, no?, de tot de coses per escriure.
Uh-huh. Mm. I el que t'agrada més?
El que m'agrada més...
Allò que deies, vaig descobrir que m'agradava escriure.
No ho sé, el que m'agrada més...
Perquè és un procés molt solitari, realment. Estàs allà amb el teu ordinador, amb els fulls o amb el que sigui, un despatx, sola, criatures voltant per allà o no.
Sí.
Però en el fons estàs sola davant d'un ordinador unes quantes horetes, no?
Sí, però és el mateix que faig quan treballo, no? En el fons. No sé, el que m'agrada més és quan trobes una frase que és bona. No un conte o un paràgraf, no? És una frase, i dius, ai, m'ha quedat bé això, no? És difícil trobar.
I la sensació quan trobes aquesta frase, quina és? Internament.
Que he aconseguit fer el que volia fer. Això és com quan intentes dibuixar, no?, i et diuen, no sé, dibuixa un elefant. Llavors, si tu no saps dibuixar, fas un elefant que és una merda, no? Saps què vull dir? És un desastre. Llavors, clar, tu, imagina't que tu un dia dibuixes un elefant i et surt un elefant que sembla un quadre hiperrealista. Saps? Doncs una mica és aquesta sensació, no?, que tu tens una idea al cap, no?, del que és un elefant, ho saps perfectament, doncs tens una idea al cap del que vols escriure i en el moment que de vegades ho escrius i és allò el que buscaves, no? I perquè a vegades, no ho sé, no és fàcil trobar-ho.
Et passa amb la novel·la aquesta que estàs revisant? De què va aquesta novel·la? Parlem una mica del que cavalcarem tota la nit, perquè aquí es veu també molt bé, crec jo, la funció que té per tu escriure. Mm-hmm. És a dir, no és només explicar una història, és explicar una història perquè hi ha un sentit, perquè hi ha, a banda de treure coses que un porta dins, suposo, però també perquè crec que creus que escriure serveix per alguna cosa per la gent que ho llegeix o que té una bona funció més enllà d'entretenir, no?
Sí, clar.
Una penso, cosa és... penso en comptes, per exemple, com el de la nena que es troba les imatges porno del seu tiet, sí. O el conte que està clarament inspirat amb la manada, per exemple, coses d'aquest tipus.
Clar,
no?
Aquests dos són els dos únics que realment tenen una lectura més literal, no? O més... moralitzadora, no? Potser, que fins i tot podria ser dolent, això, no? Però, sí, home, clar, la literatura pot servir, no?, per moure coses, no? Al final, tot el que fas és política, la vida, no? Tot el que fas, des de que surts de casa i vas a un supermercat o no, o qualsevol cosa que fas és política, i escriure, encara que escriguis ficció, també és polític, perquè estàs, no? Al final tens un món moral al darrere, no?, de tot el que escrius. Però no és el que principalment em preocupa quan escric, no? Això va ser realment perquè són coses que m'inquieten molt, no? El tema de la manada em va inquietar molt, i el tema de la pornografia i els nens, ho trobo terrorífic, i realment no sé com ho farem, això. Uh-huh. I no tenia la necessitat d'escriure'n, però normalment escric més del que ens passa per dins, no?
De les coses que necessites treure.
Sí, no? Al final, quan escrius és una mena de diàleg, no? Et dius coses a tu mateix, no? És com...
El problema sempre és si aquelles coses que et dius a tu mateix interessaran altres, no? Bueno, tu planteges això o no?
Però això no és el meu problema, no?
No t'ho planteges, per tant, eh?
No. Home, intento, més que el fet que interessin a un altre, intento... El que em preocupa és que estiguin prou ben escrites perquè comuniquin, no? O sigui, la idea de que arribi, no? De que commogui. No sé, no tant que interessi o no interessi, no sé. Però vaja, que clar, que jo sempre he escrit i no havia publicat mai, doncs tampoc sé... Clar, quan escrius així a cegues, no? Tu escrius, però no? Tampoc saps mai si publicaràs o no publicaràs. Potser ara quan escrigui, ara que ja he publicat, escriuré des d'un altre lloc, no? No ho sé.
Ara bromes a banda, però per exemple, aquesta novel·la que has fet ara també l'has escrit, no, és que ja no, es pregunta seriosa, l'has escrit sense saber que aquell llibre tenia aquest èxit, per tant.
Clar.
L'has escrit a cegues també,
sí,
la novel·la.
Sí, clar, no la vaig revisar a cegues, perquè la vaig revisar sobretot durant el confinament, quan em vaig quedar sense feina, perquè em van anul·lar no sé quantes traduccions, i vaig dir, doncs revisarem la novel·la. Llavors l'he revisada molt a fons durant el confinament, però vaja que... Sí, està escrita a cegues.
Per tant, el problema, entre cometes, serà la següent cosa que escriguis? O problema entre cometes, eh?
Sí, problema, no ho sé, què vols dir problema?
No, en el sentit de... escrius a cegues, perquè com que mai he publicat, sí. No sé, no? Després, sí. De cop i volta, t'adones que tens un lector, t'han dit coses sobre el llibre, algú t'ha dit allò que deies al principi, no? Jo entès una cosa totalment diferent de la que tu volies expressar possible. Sí, sí. No ho sé, tot això, no?
Sí, no
això
sé.
Que condiciona, inevitablement.
Sí, clar, també hi ha aquesta cosa que de cop ara la gent diu, jo soc escriptora, i clar, jo no tinc la sensació de que jo sigui escriptora. Saps? És una cosa que... Jo quan, no sé, quan em presenten com a escriptora no m'identifico. Carota Cura és escriptora. Ah, val. Però d'entrada encara no m'ho he cregut gaire, saps? Això de que soc escriptora, bueno, sí, es veu que sí, la gent m'entrevista, no? Però no tinc la sensació interna de ser... Quan vaig ser traductora també passava al principi, no? La gent, què fas tu? I dic, soc traductora. I deia com fluixet, no? Perquè era com si fos mentida, com si estigués mentint, no? I ara em passa una mica això. Llavors no sé si ara quan em posi a escriure m'ho creuré o tindré com la pressió de dir ara no. Ara la gent es pensa que sóc escriptora i en realitat ho faig molt malament, no? I ho faré molt malament i ara de saber tothom, no? I no ho sé.
Abans parlàvem amb el Long, que ha fet aquest comentari molt desencertat, d'altra banda, corregint a l'escriptora amb el tema de Pequín i Beijing, però té una secció, el Long, on fa un test al convidat.
Precisament aquest test també avui va de correccions, i et diré barbarismes que diem normalment en català, i m'hauries de dir la forma correcta. Vale? Òbviament està inspirat gràcies al filtre de Som la Incorrecta a Instagram. Vale? I
com?
Som la Incorrecta.
Què és això?
És una pàgina d'Instagram que té un filtre precisament que es dona els trets, et surt un barbarisme i tu has de dir la paraula correcta en català. Ah. Clar, com que és ràdio, no podríem ficar-li el filtre a la cara i que el digués.
Ah, és allò que surt un filtre... Ah, d'acord. Sí. Ja sé de què estàs parlant. Perfecte.
Llavors he agafat les paraules d'aquest filtre i que les tradueixi. Preparada o no?
Tinc por, sí, però tinc por, eh?
No, són senzilletes, no et preocupis. Va, comencem. Llamatiu.
Cridaner.
Perfecte, correcte. Bessura.
Escombraries.
Correcte. Plas.
Termini.
Correcte. Redada.
redada, una...
És... Aquesta és difícil, eh?
No, home, així sí, en fred sí.
Una ràtzia, no, una ràtzia és una altra cosa, no. Ah, no ho sé ara, eh?
Batuda,
sí, batuda.
Crucigrama.
Mots encreuats.
Però no és correcte, crucigrama, també, eh?
No, és mot encreuat en català.
No sé, què més?
Sobaco.
Aixella.
Correcte. Pajarita.
Pajarita.
Clar, és que també, això no
clar,
ho fas anar.
Clar, en fred potser...
Quant has posat una pajarita? Ja ho has dit, no et posis la pajarita. Perquè, clar... Ja set.
Correcte, molt bé, Adam.
Si ho tinc aquí davant, jo.
Ah, que trompós. Ah.
Avent.
Què? Esdeveniment.
Molt bé.
Aquest sí que te'l saps, perquè n'has muntat uns quants.
Ingle, diguéssim, de...
Sí.
Eh?
Jo aquesta no la sabia, eh?
Engonal.
Molt bé.
Recado.
Encàrrec.
Membrillo.
Codonyat? No, no.
Codony.
Sí, codony.
Molt bé, sí, codony. Sí. Piropo.
Un elogi, no? Un compliment?
Compliment? Floreta, seria.
Floreta, un compliment, també.
Finalment, toldo.
Tandal.
Ole!
Molt bé.
Molt bé,
Home, soc traductora, eh? Podria haver fet millor.
No.
Em contractaran, ara.
Però quan estàs traduint estàs allà sola, davant del perill, i tens tot el temps damunt de...
I tens els diccionaris.
Clar. Doncs, si no el teniu, que és bastant probable que el tingueu, perquè aquest llibre porta ja unes quantes edicions, que el cavalcarem tota la nit, Carlota Gurt. Però ja comenceu a fer calaix per el proper llibre, que no sabem res, perquè no ens ha volgut explicar absolutament res de la seva propera novel·la, i estic molt, molt trist i molt decebut.
Ni el títol?
Perquè volia...
Oh, encara menys.
No, què va? No he de dir res. El quan, ho saps?
Tampoc. Bueno, 2021.
L'Adam volia una exclusiva.
Sí. Volia l'escup, però no ha tingut l'escup.
No, jo crec que 2021, però tampoc sabem... No sabem.
Carlota Gurt, moltes gràcies.
A vosaltres per tenir-me aquí.
Cada tarda de 4 a 7, Estiu de Gràcia, amb Adam Martín.